iubirea.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són setmanes de comiat, aquestes darreres, en què anem dient adeu a col·laboradors i seccions que ens han acompanyat i que esperem que segueixin amb nosaltres el curs vinent. Els dilluns, un cop al mes, tenim cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i avui, per tancar temporada, ens acompanya el seu president, Ramon Arnabat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat aquest curs que ara finalitza?
Bé, la veritat és que el 24-25, jo penso que ha estat un curs que, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, podem dir que han recuperat la normalitat prepandèmia, no? La pandèmia van ser entre una cosa i una altra 2 anys, però van ser 2 anys d'un trencament total i la recuperació no ha estat immediata, no? Però sí que penso que el curs 24-25, pel nombre d'activitats, per les publicacions que hem fet, etc., doncs podem dir que hem tornat a la normalitat prepandèmia, que és una gran activitat de l'Institut, a les 4 comarques penedesenques.
Parlem de 5 anys, no? Gairebé? 4 anys.
Sí, de fet, la Junta actual...
Clar, hi ha hagut relleu de Junta, pel mig.
El 22 hi va haver el relleu de Junta, no? Que és la mateixa Junta que continua fent-se ara, fins l'any que ve, doncs tocarà renovar la Junta, i el gran repte d'aquesta Junta va ser, doncs, això, intentar recuperar la normalitat després d'aquesta aturada, sobretot de les activitats presencials, que és una de les bases de l'Institut, no? Que la gent es pugui trobar, que pugui participar en activitats en directe. Això no vol dir, doncs, que no es puguin continuar fent activitats més virtuals. Però des de l'Institut ens agrada sempre, el que sigui possible, el contacte físic, per dir-ho d'alguna manera, en presentacions, debats, sortides, xerrades... I, doncs, això jo penso que podem dir que tanquem el 2024-25 havent aconseguit aquest objectiu, no? Objectiu en el qual jo vull reivindicar també que la renovació que ha tingut l'Institut d'Estudis Penedesencs, començant per la seva junta, on la meitat dels seus membres tenen menys de 35 anys, no? L'equilibri que hem aconseguit per primera vegada també entre homes i dones. Bueno, hi ha una sèrie de coses que fan que aquesta junta, doncs, hagi agafat amb molta empenta tot plegat, s'hagi plantejat reptes nous i, doncs, que això finalment, doncs, hagi quallat i hagi tingut la recepció per part de la població, perquè la tendència també era que el nombre de socis, degut a que una part considerable són socis des de l'inici de l'Institut i doncs, es van morint, etc. I ara hem tingut, doncs, ja des del curs passat i també en aquest, un relleu per gent jove que es va apuntant a partir de les activitats que fem des de l'Institut, no? I això ens fa molt, molt contents.
Aquest era un dels reptes d'aquesta junta, rejuvenir l'entitat, incrementar el nombre de socis. S'ha anat notant en aquest curs que ara tanquem.
Sí, si nosaltres agafem és a dir, hem trencat una tendència que era que les baixes superaven a les altes, no? De molts anys cap aquí, i hem aconseguit trencar aquesta tendència. En aquests moments les altes superen les baixes i sobretot les altes són de gent jove. I, per tant, hem aconseguit aturar la davallada, per dir-ho d'alguna manera, i, a més, que la recuperació es fonamenti en el que ha de ser el futur de l'Institut, que és la gent jove.
Un projecte que naixia l'any passat i que acaba de viure la segona edició, justament per acostar-se a la gent jove, per atraure'ls, per donar-los a conèixer l'Institut, són els premis de la recerca jove, que vivien la seva festa i lliurament fa uns dies a Vilafranca. Segona edició, contents amb com va anar?
Sí, la veritat és que el primer any que ens vam plantejar això, l'any passat, teníem dubtes de com aniria. També ens va costar una mica arribar als instituts, etc. però aprofitant l'experiència de l'any passat, doncs aquest segon les hem preparat amb més temps, amb més suport també extern. S'ha afegit la Fundació PINAE i, a més dels serveis mèdics Penedès, i tot plegat ha fet doncs, que poguéssim arribar amb temps a tots els instituts, que augmentés la participació. S'han presentat un total de, no recordo si són 23 o 24 treballs, de 16 instituts diferents, de les diferents comarques, i, per tant, és un avanç respecte a l'anterior, no? Després també la festa de lliurament dels premis, doncs aquest any s'ha fet als claustres de Sant Francesc, doncs també hem comptat amb un centenar de persones que han assistit. Bé, l'objectiu de l'Institut, que era animar la gent jove que faci recerca i que faci recerca sobre temes penedesencs, després de diversos punts de vista, ens sembla que s'està assolint, el premi comença a estar consolidat i, per tant, els alumnes ja saben que tenen la possibilitat de presentar-se a aquest premi, que té unes gratificacions econòmiques importants, si decideixen investigar temes penedesencs.
Dues publicacions pròpies de l'Institut d'Estudis Penedesencs que ho han petat aquest curs i que segurament ho continuaran petant a partir de la tardor són, d'una banda, Un passeig per la vegueria del Penedès i, de l'altra, Del Penedès als camps d'extermini nazis, els deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf.
Sí, són dues iniciatives resultat també d'aquestes noves visions, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, aquest del passeig per la vegueria del Penedès va ser un projecte que nosaltres hi anàvem donant voltes i després vam trobar les persones que ho podrien fer. I jo sempre dic, per situar la gent, és un espinàs del Penedès. És a dir, allò que feia l'espinàs d'anar pels pobles i parlar amb la gent, doncs això mateix, però traduït als pobles del Penedès. Hem començat en 12 municipis del Penedès, petits, i l'idea és cada any doncs, anar fent 12 pobles més fins que acabem la vegueria. No?
En cada volum barrejant comarques.
Sempre
hi ha d'haver... No seran monogràfics comarcals.
No, sempre hi ha d'haver, i aquesta és una de les característiques de l'Institut, intentar agafar les quatre comarques. Per tant, la nostra opció no és fer un del Baix Penedès, un de l'Alt Penedès, sinó agafar, doncs, en aquest cas, hem agafat tres municipis de cada una de les quatre comarques. No? I la veritat és que el llibre ha tingut molt bona acollida, també. Hem fet moltes presentacions, els socis l'han vingut a buscar i, sobretot, també n'han vengut molts en llibreries, etc., doncs, perquè ha generat aquest interès. No? És una altra manera de conèixer la vegueria, més des del punt de vista humà, no? De les persones que viuen en els llocs, els seus projectes. Bé, és una iniciativa... Teníem clar que era una cosa que volíem fer, el que no teníem clar si era una cosa que funcionaria. I, bé, l'hem encertat perquè ha funcionat, no?
Per tant, continuarà.
Continuarà. Tindrà una altra versió, vull dir, un segon volum, i anirem fent. No sé si serà cada any o cada dos anys, però té continuïtat assegurada perquè ha anat bé, no?
Molt diferent és l'estudi sobre els deportats de la vegueria Penedès als camps d'extermini nazis i, curiosament, també ho ha petat, ha interessat i molt.
Sí, la veritat és que aquest llibre, que una mica lliga el nou esperit i el vell esperit, perquè forma part d'aquest projecte de tots els noms de l'Institut d'Estudis Penedesencs, fa dos anys que ens vam plantejar que un dels temes que no havíem tractat a fons era els dels penedesencs deportats als camps nazis, no? A l'hora d'enfocar el llibre també es va fer amb la mirada de les quatre comarques, i bueno, i es va començar a treballar, i ara, doncs, a finals de l'any passat, començaments d'aquest any, hem pogut publicar el llibre, un llibre on es recullen 124 deportats, però a mesura que hem anat fent les presentacions, hem anat generant o s'ha anat generant informació complementària que no havíem trobat, i apareixent alguna altra persona més que tampoc...
Han sortit familiars, potser.
Tenien localitzades. Per tant, aquest llibre, en aquests moments, no tenim cap exemplar a l'Institut. Hem fet una tirada de 700 exemplars,
És alt pels números alt, de l'Institut?
Altíssim, perquè nosaltres acostumem a publicar 300 llibres, perquè tenim 600 socis, però hi ha llibres que no interessen, no? Aquest interessat
més
amb molts socis...
Més del que és habitual.
Sí, i pràcticament la meitat dels han vengut a llibreria, amb les, sobretot en les presentacions, no? I tenim demandes, i per tant estem plantejant fer una nova reedició i estem valorant si pels costos doncs, incorporar aquestes coses noves o no. Bueno, però en tot cas ha sigut...
Un encert.
Un encert, una tasca necessària, perquè quan vas pels pobles explicant i parlant, perquè a la gent això dels camps nazis, normalment, si no tens un familiar directe, queda com una cosa del que has vist per la televisió, no? Que són els jueus,
sí,
els nazis...
Sí, una pel·lícula, no?, molt llunyana.
Que està allà i que sembla que no vagi a afectar gent d'aquí, no?, veïns teus. I precisament el posar noms, cognoms, explicar les trajectòries biogràfiques de cada una d'aquestes persones, però la gent es dona compte que algunes persones havien conviscut amb els seus avis al poble o que ells havien parlat amb fills de deportats sense saber-ho. I la veritat és que ha estat el llibre molt, molt ben rebut. La Miquel de Mauthausen també ens ha donat un cop de mà, però hem fet aflorar molta informació nova a partir d'entrevistes amb familiars o de nova documentació que ha anat apareixent en els últims moments. La veritat és que estem molt contents d'aquest volum, tal com ha quedat, i molt contents de la rebuda que ha tingut, eh? Perquè, bueno, ja dic, quan vam iniciar-ho, la nostra idea era que sabien que era un llibre que sortiria, però no
necessari,
amb, aquesta,
no, d'alguna
amb
manera.
Aquestes quantitats. No sé, és igual, és una anècdota, eh? Però avui estava esmorzant en un lloc i m'ha vingut a veure una senyora i, escolta'm, que no trobo el llibre en lloc, com puc aconseguir-lo? Dic, doncs, bueno, ara no n'hi ha cap, però ja tornem a refer, ja li direm.
Per a tant, la biblioteca hi ha sí que heu interès. Deixat exemplars?
Sí,
les biblioteques,
del Penedès, en principi, tenen exemplars.
Clar, era un llibre necessari des del punt de vista de l'Institut d'Estudis Penedesencs, volgut, però mai saps què passarà, no?, amb la resposta. No esperava aquesta resposta, perquè encara hi ha algun recel a parlar d'aquestes qüestions, encara són tabú en algunes famílies, o el deportat ha mort, se n'ha anat, sense haver parlat i explicat gran cosa.
Sí, clar, jo crec que aquesta part de la por en aquests moments pràcticament ha desaparegut, perquè els familiars més directes ja no hi són, per tant són els nets, i aquests tenen menys problema a parlar-ho. Ens hem trobat amb sorpreses de familiars que no sabien, o que els havien explicat que havia mort a França, bueno, havia mort a l'exili, però res més, no? I que al veure el llibre, pues, que un familiar seu havia mort allà, pues, també impactat, i bueno. Però la veritat és que també ens hem beneficiat, per dir d'alguna manera, de la col·laboració de moltes famílies que guardaven cartes o documents, etc, i que potser doncs, fa un temps no els volien ensenyar o si feia més coses ensenyar-ho, i en canvi ara la veritat és que hem tingut una recepció molt bona dels familiars. Vull dir, a més, quan anem a cada poble, sempre intentem que els familiars hi siguin i, si volen intervenir, que puguin intervenir, no?, en la presentació, i això dona lloc a... Bueno, allò que et sents gratificat per la feina, les hores d'estudi que has dedicat, veure doncs, que hi ha gent que t'ho agraeix i que per ells és una cosa important, no? I la veritat és que les 5 persones que hem treballat amb el llibre estem molt, molt contents.
El curs ha acabat per l'Institut. Esteu oficialment de vacances a 30 de juny.
Sí, nosaltres al mes de juny acabem l'activitat normal, continuem fent algunes reunions de les seccions, de la Junta, etc. al mes de juliol, però, diguéssim, activitat pública ja no. Nosaltres ara, fins al setembre, sí que ja reprenem les activitats...
Com el curs escolar, una mica?
Més o menys com el curs escolar, no? Amb aquesta... De totes maneres, nosaltres, com a entitat, hem de funcionar per anys naturals, els pressupostos, les programacions, etc, no? Tot i que, en realitat, funcionem com el curs escolar, però administrativament, per dir-ho d'alguna manera, hem de funcionar d'aquesta manera. Per tant, el nostre repte ara és de setembre a desembre, doncs, tenir activitats, i la veritat és que ja tenim un bon programa d'activitats i de coses que volem fer aquesta tardor.
Com obrireu el setembre o l'octubre, la tardor?
Bé, nosaltres volem obrir el setembre amb la presentació i difusió d'un projecte que és el Patrimoni Immaterial del Penedès, que és un projecte que portem anys treballant, que som l'entitat de referència al Penedès per la Generalitat de Catalunya. Som un organisme de l'OPEI, de l'Observatori del Patrimoni Immaterial i Etnològic, i no sé què més. I, per tant, portem molta feina feta, però és una feina de formigueta, no? I volem aprofitar ara la tardor, començant pel setembre, per presentar públicament què és el que hem fet i ensenyar alguna mostra de les coses que hem fet, no? Sobretot en aquest camp de la cultura immaterial.
Parlem de pessebres, de caganers, de les capelletes a domicili, del toc de les campanes...
Exacte, multitud de coses que, diguéssim, que no deixen un rastre com a tal activitat, perquè són immaterials, i d'aquí la seva característica, però que sí que han tingut un pes important en la vida i l'història de la població, no? I, per tant, aquest és un projecte que a nivell de Catalunya, la Generalitat, el Departament de Cultura, impulsa, i que aquí al Penedès, doncs, és des de l'Institut que l'estem fent. Cal dir que hi ha aquest estudi a fons, s'ha fet a les Terres de l'Ebre, s'ha fet al Montseny i s'ha fet al Penedès, i ara està començant en altres llocs. Per tant, portem ja una feina de pràcticament 10 anys, però, repeteixo, és una feina molt de recerca, documentació, elaboració de fitxes, etc. I el que volem fer al setembre amb diferents activitats a les quatre comarques és donar-ho a conèixer, no? I sobretot perquè hi ha moltes coses que segur que poden interessar als municipis, costums, tradicions, etc. I, bé, el mes de setembre, bàsicament, el dedicarem a aquesta qüestió, no?
Una cita destacada d'aquest inici de curs seran les jornades del Parlar Penedesenc, també?
Sí, aquestes jornades es realitzen entre octubre i novembre, i ara ja tenim el calendari definitiu. De fet, les jornades es realitzen des del 24 d'octubre al 21 de novembre, i hi ha activitats a Vilafranca, Capellades, Sant Sadurní, el Vendrell... Bueno, a molts llocs, sempre al voltant del tema del parlar penedesenc, però des de diferents perspectives, no? Hi ha representacions teatrals, hi ha actuacions de poesia, hi ha, bueno, diferents activitats que tenen a veure amb el parlar penedesenc. Són unes jornades que el grup, la secció del parlar penedesenc ha organitzat en col·laboració amb diferents ajuntaments i entitats, i sens dubte serà l'estrella de la tardor de l'Institut d'Estudis, no? Tant per les activitats com per la gent que hi participarà, i sobretot perquè, bueno, no sé, per exemple, a Sant Martí Sarroca, no?, que tenim una activitat, és una mena d'homenatge al vell Saquetes, que va ser un dels tocadors de gralla i dels primers que hi va haver al Penedès, etc. I doncs aprofitarem per fer un homenatge, recuperar cançons, músiques, etc. És a dir, que són coses disperses però que tenen una relació directa amb el territori, o la representació d'una obra de teatre del Ramon Vidales, que és un sainet que es diu El carro del vi, i que el farem precisament a Sant Vicenç de Calders, al poble de dalt, on hi ha una premsa de Viga molt gran, i l'ambientarem allà. Vull dir que hi haurà coses realment molt, molt interessants, independentment que t'interessi un tema o no, però que serà molt, molt important.
Hi ha algun avançament d'aquest programa al web, o ens haurem d'esperar a la represa del curs?
No, la nostra idea és penjar-ho ara al juny, el juliol, el juny ja s'ha acabat, el juliol penjarem el programa, però, diguéssim, la comunicació oficial, la premsa, etc., la farem a començaments de setembre. Però, vaja, ja dic que hi ha activitats a totes les comarques i de tot tipus.
Aquest és el balanç d'aquest curs que acaba, i un petit avançament de les cites fortes que prepara l'Institut d'Estudis Penedesencs a partir de setembre amb la represa del nou curs escolar. Ramon Arnabat, president de l'IEP, gràcies per haver-nos acompanyat. Bon estiu i ens retrobem amb aquestes cites mensuals al Penedès en Xarxa a partir del setembre. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies per la vostra col·laboració i donar-nos veu i encantats de continuar col·laborant.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 us oferim aquest darrer flash de les notícies del Penedès en xarxa. Ple extraordinari aquest dimarts dedicat a l'organització de l'Ajuntament d'Olèrdola. Per aquest dimarts 1 de juliol, a 8:15 del vespre, s'ha convocat sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola dedicada de manera exclusiva a l'aprovació d'acords i a donar compte de decrets relacionats amb l'organització del funcionament de l'Ajuntament. Un cop el passat dissabte 21 de juny era escollit com a nou alcalde Jordi Álvarez en compliment de l'acord de govern. El ple preveu aprovar la periodicitat de les sessions de ple, la delegació de competències a la Junta de Govern, la constitució de la Comissió Informativa de Ple, el règim de dedicacions i de retribucions, així com el nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats. Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb orgull el 5 de juliol. El proper 5 de juliol, el passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 de la tarda a la mitjanit una nova edició del Cunit amb orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment estarà conduït per Zafiro Dor, reconeguda drag queen, comunicadora, artista i activista. El programa començarà amb la lectura del manifest, seguida d'un taller de sigles impartit per la mateixa Zafiro Dor. La festa continuarà amb l'espectacle de ball Fantasia Versace i el punt final el posarà la DJ Ballatella Versace, impulsora de les icòniques Cookie Party de Tarragona. A més, durant tota la vestrada hi haurà barra i food truck per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Sant Llorenç d'Hortons acull avui una sessió informativa sobre tràmits electrònics amb l'administració. Aquesta tarda, a partir de les 4, la sala de plens de l'Ajuntament hortonenc acollirà una sessió informativa sobre administració electrònica adreçada a tota la ciutadania i impartida per funcionaris de la subdelegació del Govern a Barcelona. Aquesta activitat s'emmarca dins el programa estatal L'administració a prop teu. La sessió té com a objectiu facilitar l'ús dels serveis electrònics de l'administració Administració General de l'Estat, com l'obtenció de la vida laboral i bases de cotització o la sol·licitud de prestacions o subsidis per desocupació, entre d'altres. També s'explicarà el funcionament de plataformes clau com el punt d'accés general, la carpeta ciutadana o la seu electrònica del CEPE i de la Seguretat Social. Al final de la sessió, els assistents podran tramitar gratuïtament el seu certificat electrònic de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, una eina essencial per operar amb garanties i seguretat amb qualsevol administració pública en línia. I acabem aquest flash parlant de castells. Els castellers de Vilafranca estrenen gamma extra a Tarragona. Els verds van arribar a Tarragona dissabte a la tarda amb l'objectiu de plantar el seu primer gamma extra de la temporada, després que les dues colles ballenques estrenessin gamma extra dimarts en la Diada de Sant Joan. Aquest dissabte va ser el torn dels vilafranquins en una diada que va recuperar l'escenari habitual davant la catedral de Tarragona després que l'any passat, de manera excepcional, se celebrés a la plaça de la Font. Els verds van apostar pel 3 de 9 en folre de sortida, que van completar sense problemes, signant el 6è de la temporada i deixant-ho tot de cara per afrontar el 5 de 9 en folre a la segona ronda. Van desmuntar dos peus fins que li van trobar les bones mires i van sonar gralles. El 5 va pujar molt segur i només va necessitar una mica de treball a la rengla del 3 per descarregar-lo. Malgrat que la catedral de Tarragona ja havia vist un 5 de 9 al peu de les escales a la plaça de les Cols, aquest dissabte va ser el primer cop que aquest castell es descarregava al pla de la Seu. En tercera ronda van descarregar el tercer 4 de 9 en folre de la temporada i van acabar la diada estrenant el pilar de 7 en folre, que va quedar encarregat. I per la seva part, els xicots de Vilafranca han actuat a Vilanova amb bones sensacions i bona afluència de camises. Ahir els xicots de Vilafranca actuaven a Vilanova, acompanyats pels anfitrions, els bordegassos, i compartint plaça també amb els castellers del Foix. Els xicots van obrir la seva actuació amb l'habitual 5 de 7. També van continuar amb l'intent de 4 de 7 amb l'agulla, però l'estructura es va veure lleugerament deformada a nivell de pinya i un segon va començar a patir massa. Van optar per aixecar un 4 de 7 amb 4 dones a la posició d'agulla. A la tercera ronda els xicots van tornar a aixecar el 4 de 7 amb l'agulla, que van saber corregir els problemes del primer intent.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 6 minuts. Anem acabant temporada i ja fa unes setmanes que anem acomiadant col·laboradors, espais i veus que ens acompanyen al llarg de tots aquests mesos de Penedès en xarxa. Ens queden un parell de setmanes encara, no patiu, però avui és el darrer Com ser tu amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Encantadíssima, com sempre. Ganes d'estar aquí amb vosaltres.
Comencem el període de l'any en el qual tots fem vacances per excel·lència.
Oh,
i quines
tant.
Ganes de vaques, que es diu ara, de fer vacances.
Oh, i tant. Oh, i tant, oh, i tant. Bé, no cal només esperar l'estiu a fer vacances, però sí que és un dels grans plaers anuals que ens podem permetre i que ajuda a harmonitzar l'equilibri de tasques per tots, perquè necessitem treballar, per una societat de consum vivim.
És necessari treballar,
sí? És necessari treballar.
Vaja.
De fet, abans les gallines es canviaven per cols, no?, o els ous per bledes, però i també era treball, sempre ha sigut treball. És a dir, necessitem subsistir i necessitem cuidar el tema per alimentar-nos, per tant, en aquest cas, funciona amb els diners, oi? I això fa que, en certa manera, necessitem un sistema d'equilibri, o sigui, uns plaers anuals que ens equilibri una mica tota la dedicació d'un altre horari per no deixar de ser nosaltres mateixos, és a dir, els espais d'oxigen, que en aquest cas estem parlant d'anuals, però és clar, no seríem jo, no seríem aquí el programa que us estem dient de com ser vosaltres mateixos, com ser tu, si no diguéssim que aquests oxígens els hem de recollir dia a dia, que hi ha plaers quotidians, que és els plaers de dia a dia, el plaer quotidià, la dutxa, si et ve de gust, el plaer quotidià, aquell soparet, aquella sèrie, aquell vinet...
Aquella espelma aquesta, que t'encens,
exacte,
allò, aquella tassa aquell, de te calenta...
Exacte, aquell moment que et va bé, aquell que fent llet al dematí o aquella camamilla amb fresqueta...
Al vespre
calenta...
Per baixar revolucions...
Exacte, aleshores, tots aquests són els teus moments de plaer quotidians, hi ha els setmanals, hi ha els de cap de setmana, trimestrals, segons el ritme de cadascú, i anuals, que és el que ens toca en aquest programa.
I és necessari, eh?
És necessari,
reivindiquem que
sí.
Calen aquestes vacances,
aquests
moments d'oxigen més llargs.
Necessitem canviar ritmes. Vull dir, estem en complet, vull dir, continu canvi, els sers humans. No us penseu que no estem canviant, hi ha coses que incorporem, que encara que siguem rutinaris, si seguim el mateix ritme, hi ha petites coses que ens generen canvis, però que això és un canvi de ritme important que ens fa donar-nos en compte de la connexió amb nosaltres mateixos, de no estar tan abocada a l'exterior i no i estar amb nosaltres. Jo sé que algú que ens esteu sentint direu sí, 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 però jo me'n vaig de vacances i segueixo treballant. Me'n vaig de vacances a la torreta que tenim a la platja.
Desconnectar
també,
o la descompressió.
Per exemple, me'n vaig de vacances i segueixo treballant, perquè tenim un apartament, una torreta allà al costat de la platja de la muntanya, tenim que netejar quan arribem, tenim que preparar-ho tot, tenim que fer els dinars i no sé si aconsegueixo desconnectar en alguns moments.
Home, el paisatge que veus per la finestra cada dia és diferent.
No, no, això és el que recomanem tu i jo, però hi ha molta gent que està...
No ho veu així.
Exacte, està en el seu cap i no viu aquesta sensació. Aleshores, sí que és veritat, jo almenys és el que treballo, o sigui, són els encerts. Faig una tècnica molt bona fa anys que vam elaborar l'encerp a París amb un company i és un autobalanç. Aleshores, entre l'autobalanç hi ha els encerts i és intentar que les coses no siguin una obligació, sinó que siguin un plaer. Aleshores, quan aconseguim passar les coses d'obligació a plaer, tu decideixes, tu controles. La paraula exacta en psicologia seria autocontroles, perquè el control absolut no existeix. Per tant, quan passes a algú d'obligació a plaer, és quan realment el pots disfrutar. És quan realment dius, vale, vaig de vacances, és veritat, farem dinars. Bueno, doncs què fem? Ens ho combinem. Escolta, tu fas... O sigui, planifica una mica, si és que això et satura un poc. Però, per altra banda...
I aquí, justament,
estàs...
li agraden les vacances perquè no hi ha planificació.
Exacte.
Tot el contrari.
Bueno, però planificar, si és que no vols carregar-te tota la feina, és important. Anem a veure.
D'acord.
Separem, anem a
si
mirar els contextos.
Si ets la que carrega sobre les espatlles el pes, planifica, no?
Sí, exacte. Si no, planifiques i t'acaba caient tot a sobre, més val que planifiquis abans, eh? Aleshores, aquesta és una de les vertents que dèiem. L'altra, que tu bé l'apuntaves, és un altre escenari, és el... Sí, sí, jo ja intento desconnectar, però no puc desconnectar.
No ho aconsegueixo, vale. No?
A les tres trampes ens genera això. Hi ha molta gent, jo treballo en despatx, hi ha molta gent que els he d'explicar l'estrès trampa, perquè l'estrès...
Què és l'estrès trampa?
Exacte, l'estrès trampa no és ai, 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 que agobiat, ai, 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 ai. No, és la gran capacitat de veure tot el que has de fer i no deixar de fer-ho. I pensar que no pots parar, perquè si pares no es farà, i saber que tu saps on posar les coses, les tecles, a qui dir-ho, com gestionar-ho, però això t'està robant hores de salut, t'està robant hores de son... T'està robant hores de benestar.
De petits plaers, no?
Sí, sí, t'està robant hores d'estar amb la família, t'està robant hores contínuament perquè el teu cervell s'ha desenvolupat amb el que es diu visió, que és una de les assignatures que jo donava a EAE, que és la visió futura. Tu veus d'aquí 10 anys com funcionarà allò, tot el que has de fer ara perquè funcioni, i ho veus tan clar, i ets tu el o la que ho veu, que ets tu el que mou les tecles. I si les deixes de moure, no seguirà això per aquest camí. I aleshores és la filosofia yogi, el cap pot més que el cos. El cap es pot carregar el cos, així de clar. Però vaja, no fa falta anar a la filosofia yogi, sinó anar amb una costellada, jugar a futbol, siguis noi o noia, i portar més de 15 anys que no havies tocat una pilota. Et poses a jugar i el cap funciona de meravella. Saps com fer un regate, com fer un dribbling, com fer-ho tot, però cuernes, un tros de musculatura perquè estires més del compte i el teu cos no està preparat. No fa falta anar a una filosofia yogi. El cap pot més que el cos. És allò de que mai se t'oblida anar en bicicleta, és cert. El cap té claríssim com es vencir bicicleta, com es juga a futbol, però està important que per ser tu mateix o tu mateixa has de tenir en compte el teu cos. Vull dir, la unificació general de no solament les imatges internes dels exercicis gravats a foc amb el sistema límbic, que és el cap, vale? Sinó la percepció general de la teva corporalitat, del teu esquema corporal, que l'has de posar a to si vols jugar a futbol. Una mica de calentament ja per norma estaria bé. I una mica de jugar suau al principi també. I llavors després anar notant-te una mica la comoditat corporal i anar fent. Ja ho sé, no ho fem, però almenys que ho sapiguem.
Intentem-ho.
Exacte.
De vacances n'hi han moltes, tantes com persones, segurament, no? I en funció de la feina a la que li dediquem moltes hores durant molts dies a l'any, el nostre tarannà, la nostra naturalesa, el nostre background, el que hem viscut, farem vacances d'una forma o d'una altra.
Altra.
I
sí.
Tots són vacances.
Sí, de fet, hi ha, per exemple, tres aspectes importants a tenir en compte. Quina feina tinc jo durant l'any, quina educació he rebut... I realment la meva naturalesa, si sóc de que tinc calor de seguida o realment sóc molt fredolic o fredolica, hi haurà una tendència a anar a un lloc o un altre per sentir el meu cos més relaxat. L'educació, doncs si no m'han portat massa vegades a la platja ni m'han fet estimar el tarannà de la remor marina, doncs possiblement em mantindré a distància i elegiré més altres sectors, com poden ser, jo què sé, la muntanya... o altres tipus de viatges. Aleshores, l'altra és la feina. Molts cops, si tinc una feina amb la que estic moltes hores de peu, movent-me, amb acció física, mental, el que vull és aturar.
Baixar revolucions.
Exacte, el que vull
descans,
és...
punching.
Exacte, el punching total, relaxar-me, platxeta, si em molesta la platxeta, el bar, pica-pica al costat del mar...
O la maca sota els arbres.
O la maca sota els arbres, o bé a l'esnorking, d'anar a ficar-me dintre l'aigua, o bé a la muntanya, que és el que dèiem, si tinc la tendència de muntanya, doncs a l'aire fresquet a la muntanya, i a mi que no em molestin, sentat en una balconada, i no tenir res més que pensar que el que vaig a dinar i el que vaig a sopar. Aleshores, és un dir, vale? Hi ha moltes formes de relaxar-se, però és per posar-vos un exemple.
Però clar, la gran majoria el que tenim són feines sedentàries.
Sí. Aleshores,
estem moltes hores asseguts, davant de pantalles...
No, no tothom, perquè mira, el
no,
sector de bombers, el sector de sanitat... O sigui, hi ha moltes feines que estan movent-se tot el rato.
Sí, sí,
ara,
actives.
Ara, el sector informàtic, altres tipus de sectors, sector administratiu...
serveis, comerç...
Hi ha moltes coses que llavors el que necessiten és moure el cul, per dir-ho així, en plata.
Sí, sí, vale? T'hem entès.
Moure el cul.
Activitat.
Sí, que a més jo us recomanaria, aprofito la vinentesa per seguir siguent com ser tu mateix o tu mateixa, que quan estàs moltes hores sentat se t'acudeixi apretar el cul, perquè és com deia la Judit Mascó, els abdominals es poden fer sentat també, però també pots treballar glutis, sentat. Ara apretes un, ara apretes l'altre, ara apretes un, ara apretes l'altre, i dius, uop, i estires l'esquena. I ara puges els dos alhora. Sí, hi ha exercicis bàsics que l'únic que hem de tindre és consciència corporal.
Però quan arriba l'estiu i volem fer vacances, tenim present aquestes
qüestions, que volem sortir, que volem moure'ns. De totes formes, coneixo alguns administratius que estarien a la Bartola i prenent el solet,
clar, deies,
o administratives.
També compta el teu tarannà.
Abans
no només és la feina, sinó com ets, no? Què t'agrada fer.
Abans estava dient l'educació i estava dient la natura. Per això hem començat primer per la natura, educació, i ara anem a les feines. ¿Vale? Les feines ens condicionen, malgrat que tenim una tendència natural, a lo millor anar a fer un tipus de vacances o un altre. Però està clar que si realment jo faig una feina amb la qual estic sedentària o sedentari, doncs el que necessitaré és moure, bellugar-me. I sobretot, una altra qüestió és depèn del desgast cerebral. Perquè és veritat que si la meva feina és sedentària, però el que faig és refrendar estructures, refrendar ordres, estructurar, i la responsabilitat grossa la porten altres persones dintre de l'equip de feina, doncs a lo millor pues, ja m'estarà bé organitzar-me el viatge, m'agrada mirar, i a lo millor, segons la tendència natural, que aquí tornem al primer punt, la meva naturalesa, m'agrada organitzar o m'agrada que organitzin. Ara, està clar que si em passo tots els dies organitzant i tinc una responsabilitat més extrema, faig gestió de béns, de project manager o qualsevol altre tipus dintre de diferents tipus d'empreses, doncs a lo millor el que vull és deixar-me portar i que organitzi un altre.
Pujar un autocar i que durant una setmana em diguin tot el que haig de fer.
Exacte. O anar, com bé dèiem abans, amb una motxilla a l'aventura i el que trobi. Depèn, perquè hi ha molta gent que no sap aturar-se i que necessita, si va a un lloc, fer-ho tot al màxim. I hi ha gent que diu, jo vaig a aquest lloc, però el que em depari el lloc. Vull dir, potser no vaig amb la motxilla, vaig amb la maleta còmoda o una motxilla més comodeta i vaig fent, o vaig amb el cotxe i la maleteta i vaig parant i vaig fent ruta i el que em trobi. Aleshores, tot dependrà. Aquí llavors ja estem juntant les tres dimensions.
Estic pensant que fins ara ho has enfocat
educació, des del... natura, perdona, i feina. Perdó.
I tant, digues. Perdó. Estava pensant que fins ara ho hem enfocat des del punt de vista individual, unipersonal, sí, sí. Però si fas vacances amb parella, amb amics, amb família, entra el factor negociació.
Evidentment.
Perquè no tots som iguals,
no,
ni volem el mateix.
El que necessitem és saber què volem nosaltres. Perquè si no, no podem negociar. Perquè resulta que el que succeeix és que llavors... és que el meu marit sempre decideix els llocs i mai hem anat a la platja. Bueno, però ho heu plantejat, bueno, com decideix ell, el primer diu, anem aquí, us sembla bé? I tothom, per no portar-li la contrària, no diu res, i tothom diu, vale. I llavors el que hem fet...
Però això del pater famílies no és més d'abans?
No, passa? Continua existint, sí? Desgraciadament.
Encara sí, mana
sí.
Tant?
Sí, però no ho fa com a pater famílies, sinó de bon rotllo.
Ja. Yeah.
Havia pensat que podíem anar aquí, llavors puc buscar els bitllets, i com ja es posa a organitzar...
S'avança.
Ja està, si s'avança, i l'altre li diu, home, no ho sé, vols dir, llavors on aniríem? A la platja, home, jo a la platja no vull anar. Vale, això no són vacances, vale, doncs clar, tenim una discussió, no? Llavors dius, vinga, tira milles. En el fons el viatge tampoc està malament, com plantejava aquesta noia, és una clienta. Vull dir, tampoc el viatge no està tan malament, però bueno, clar, què succeeix? Que si no negociem, si no tens clar que tu vols anar a la platja i dius, bueno, és igual, ja m'està bé, però arriba un punt en què diu, ara em dono compte que jo necessito el meu equilibri.
No m'està tan bé, no?
No m'està tan bé, estic dient molts anys que m'està bé, els meus fills ja són grans i potser el que faré és decidir anar-me'n jo o fer el que sigui almenys uns dies després, que també són opcions. I aquí ve una mica un colofó, quan les feines, en el fons, són creuades, ¿vale? Imaginem-se que hi ha gustos, per a gustos colores, ¿vale? Vull dir, gustos diferents de colors, però també les feines creuades poden fer una expectativa de vacances diferent. Vull dir, normalment una cosa que hem ajustat molt, i no vull dir, no és tonteria, és molt important ajustar les vacances, és que es viatgi, es vegi quelcom i es guardin 3-4 dies al final per relax, descans, perquè psicològicament també va molt bé descompressionar abans de tornar de vacances.
Al final del període de vacances. Al final
del viatge, sí. Això no és tan possible fer-ho, eh?
Moltes vegades...
No és tan possible perquè arribes i el dia següent ja vas a treballar.
Esprems al màxim i fas això, pim-pam.
Clar, això en què va funció? Doncs amb els dies que tens de vacances. Si tinguéssim més possibilitats de combinació, l'estructura ideal, vale? Perquè seria el combi exitós, que li dic jo. El combi exitós seria el primer dia, relax, el primer dia relax, arribar i poder-te situar, ambientar-te allà on vas o a l'inici d'aquella ruta o aquell viatge que estàs ja present.
Has treballat fins al dia abans i has fet la bossa i has marxat de pressa i corrents o aquí també necessites una descompressió?
La bossa està bé, la pots fer pensada, sobretot les rentadores s'han de fer manuals, clar, vull dir que, a veure, manuals, que ho has de posar amb, almenys amb dos dies de temps que s'assequi, encara que tinguis secadora, però bueno, la història és que pots anar-ho pensant i decidint. Seria ideal, ho estem parlant de...
És utòpic, sí.
Sí, utòpic.
Després farem el que podrem.
Exacte, tenir un dia per dir, bueno, com tinc la maleta i tal, i pugueu compartir. Aquí faig una extensió, vale? L'extensió és que hi ha gent que s'agòbia fent maletes i aleshores potser aquest dia no cal posar-los-hi perquè tenen un drama familiar.
I volen ja començar vacances.
Bueno, i perquè són ansiosos i aleshores a l'hora de fer la maleta es posen ansiosos i que si portarem molta cosa i què he de portar i llavors hi ha una situació. M'ho he trobat en famílies, vale? Aleshores, recomanaríem. Però bueno, anem per l'ideal, vale?
Utòpic què seria?
Utòpic, amb tranquil·litat, elaborar aquell dia de dir, ho tenim tot, portem això, revisem, passaports, carnets d'identitat, els viatges on hem dit que tenim reservat això, allò, l'altre ja ho farem, sí, ok, vale. I el dia següent marxar. Aleshores, un cop arribes, ideal, veure alguna cosa agradós, si vols, només arribar, depèn, no està malament que tinguis alguna cosa ja concretat i veure-ho, però que no sigui massa llarg, perquè després puguis arribar a descarregar, col·locar-ho tot i situar-te. I aquella tarda-nit, poder-te situar seria ideal. A vegades viatgem ja tarda-nit i arribem al vespre. Però bueno, estem posant l'estructura ideal,
sí,
ok?
Sí.
I aleshores, a partir d'aquí, pues, dedicar-te al viatge, dedicar-te al descobriment, dedicar-te, vull dir, als ajustos, els horaris, a vegades tens que aixecar a les 4 del matí per anar a veure la sortida del sol al Monte Sinaí o a les dues, que al Monte Sinaí et sembla que s'aixequen a les dues per anar caminant, pujar dalt de tot i veure sortir el sol allà, o alguna cosa d'aquest estil. Aleshores, fer tota aquesta jugada i els 3 últims dies, si no poden ser 3, almenys 2... que puguin ser de relax, de valoració...
De tornar de casa...
Abans de tornar
abans
a casa.
Abans de començar a treballar. Ah, abans de
tornar abans
a casa.
Abans de tornar a casa, abans de tornar
a
casa.
In situ, encara, en lloc
sí,
de vacances.
Que si fas viatge i tal, doncs que sigui un lloc de relax, ja sigui...
Que no estiguis en ruta...
De bosc, de piscina, o ja sigui de platja, de relax...
Insistim o sigui, que és utòpic, que és l'ideal.
Estem dient utòpic, i llavors compaginar aquests dies una mica més tornar de la calma, que és el que es fa quan fem exercici físic, que és la intensitat, el moviment, el descobriment, la moguda, després 2 dies de tornar de la calma, de gaudir, de relaxar el cos, de deixar que s'impregni tot el que has viscut, vale? I després tornar
a casa
i en la tornada tenir un dia almenys de descompressió.
Un dia a casa abans de començar a treballar.
Seria ideal. Un dia abans de començar a la teva feina.
Per fer rentadores i tot això que no ens agrada tant.
Exacte. Després fem el que podem.
I tant.
El que sí que és cert és que, jo almenys amb les tècniques que treballo, el que fem és que si no tens aquest temps, almenys busques l'espai-temps dintre del teu cervell. És a dir, si jo no tinc un dia, almenys que no m'emprenyi ningú durant una hora. Vull dir, imagineu-vos els acòpios que arribem a fer, però és societat actual.
És com anem, sí,
és com
sí.
Anem, vale? Si no tinc un dia, almenys durant una hora, que ningú em maregi, jo desconnecto, em recituo, és tenir aquell espai...
Deixo la rentadora i
exacte.
La roba bruta...
Però, vull dir, no arribar ja a posar-me a rentar-lo perquè després, el dia següent, es diu, bueno, escolta, si no rento... Jo demà començo a treballar, si avui no rento i necessito aquesta hora... per desconnectar, mira, poso el piló de les coses blanques o colors i demà serà un altre dia. Tampoc és tan greu, vale? Si necessito fer-ho, vale, ho faig, però buscar l'hora. Buscar una hora, almenys, si no tens un dia, buscar una hora. El que busquem és els complements de poder-ho fer. Quan arribes allà, no comencem a barallar-nos, però algú ha mirat el mapa, algú ja sap on anem. Calma, donem-nos almenys mitja horeta de situar-nos i de dir, vale, on estem, col·loquem-se, qui mira, vale, ja miro jo, no sé què, estem parlant del viatge amb equip, no? Aleshores, és, si no tenim un dia per arribar allà, sentar-nos i dir, vinga, estem a l'habitació. A veure, mapes, venga, el programa, què teníem dit? A veure, per on? Hem dit que començava per això. O sigui, una mica treball en equip. Si no ho fem així, almenys tenir mitja horeta de dir, ei, a veure, situem-nos, parem un moment. És a dir, si anem en cotxe, parem un moment, ja estem. Vale. A veure, com tenim la cosa organitzada? Vull dir, aquest moment de parar-ho és altament important. No arribarà a ser el dia, ja ho sé, però almenys serà el moment en el qual podem compactar-se per arribar a tenir un combi exitós de vacances.
Una última qüestió. La psicologia diu quins dies mínims necessitem per descompressionar, per desconnectar, per gaudir de les vacances? Hi ha un mínim i un màxim?
Mira, la descompressió és un element molt important i tot depèn de la compressió que portem.
Vull dir, és molt personal, doncs.
És molt personal. Jo puc portar 2 anys que no he fet vacances, començo les vacances i em dones només una setmana i pot ser que tingui tots els mals del món durant aquella setmana.
Això passa sovint?
Sí, això passa, perquè llavors...
Quan pares, surten coses.
Clar, el teu cos para, que és el que hem dit, necessitem l'equilibri, per això necessitaríem cada any, o no solament al final de les vacances, sinó abans, el teu cos para, canvia el ritme, t'escoltes i llavors surten totes les pupes, perquè el cos aguanta mentre el coco, que és el que dèiem, el cap, li diu, aguanta. I quan dius, ja estem, llavors es deixa anar. I quan es deixa anar, sembla que tinguis totes les malalties. Tranquils, no us passa res. És la descompressió. Respirem fons, descansem. El que passa és que necessitaríem alguns dies més de vacances per poder gaudir. Per tant, està bé tenir un dia abans de sortir a les vacances, perquè potser, si no portem 2 anys de treball, sinó portem una mica d'agobiament o estrès, aquell dia sigui una mica... Ai, bo, estic
cansat.
Tot
es posi a lloc, no?
Exacte, es posi a lloc i almenys el dia següent pugui sortir amb una mica més d'enfoc i d'energia positiva.
Montserrat Ferraro, siguin com siguin les teves vacances aquest estiu 2025, gaudeix-les molt i molt. Nosaltres, si tu vols, t'esperem a la tornada per començar un nou curs al setembre. Gràcies.
Serà un plaer. Bones vacances per tu i per tothom, també. A gaudir. Not in a shy way. Oh, no. Oh, no, not me. I did it my...
La Montserrat Ferraro s'acomiada avui de l'antena del Penedès en Xarxa, així com l'Institut d'Estudis Penedesencs o el Ton Vilarrúbies, 3 col·laboradors que comencen vacances. Però nosaltres us acompanyem encara aquesta setmana i la vinent, amb moltes propostes per compartir. Així que fins demà!